La cultura afro-brasilera va entrar a Portugal per dues vies, a través de l'aristocràcia, la qual havia pres contacte amb ella durant l'estada a l'altre costat de l'Atlàntic, i dels mariners, que no paraven des de Lisboa a San Salvador de Bahia o Rio de Janeiro. El lúndum brasiler s'imposà ràpidament a la societat de Lisboa, afavorint la nombrosa població negra de la capital portuguesa. La realitat portuària és un altre factor a tenir en compte en l'evolució de la música lúndum cap a la forma musical que amb el temps s'anomenà el fado. El port, amb el seu conglomerat de cultures, la vida nocturna dels bars i bordells, fou cuna de formes musicals específiques amb moltes influències, però amb una cosa en comú: la importància de la manera de cantar. Fruit de totes aquestes barreges i influències, el fado va néixer, doncs, als barris populars de Lisboa, cantat per la gent que hi vivia i freqüentava els locals, és a dir, les tavernes. La burgesia portuguesa no dubtava en qualificar el fado de música de treballadors i prostitutes. Amb aquesta barreja de marginalitat i professionalitat, el fado adquirí un llenguatge propi, una actitud provocadora, una forma inclús de vestir: pantalons de campana, jaqueta, barret mesantí i botes de tacó. Carlos Cano canta a una de les persones més significatives del fado, Amàlia Rodríguez. Molt bona tarda. Comença Les Maquinàries.
En la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, si oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca. Fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltan teus olhos, saudades da tua boca. Todas águas rodaram, ai, não resta mais que uma sombra.
Dizem que foi o te quiero de um marinero, razão de seu padecer, que uma noite no barco del contrabando al langostino se foi, e a la sombra del rio um disparo sonou. Y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ah, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, de bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca. Fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltam teus olhos, saudades. uma sombra.
Maria la Portuguesa es titula aquesta cançó, cançó dedicada a la gran Amàlia Rodríguez, cançó interpretada pel gran Carlos Cano. Boris Vega treballa des del seu bufet d'advocats a Nicaragua, que va fundar el seu pare l'any 1990 per la defensa dels sectors socials més fràgils del país.
Boris Vega, usted ha recogido la conciencia, el ánimo que creó su padre, ¿no?
Sí, sí, estamos tratando de seguir con ese proyecto, ¿no? Uh-huh. En el municipio, en el departamento de Masaya. Pues que trata de brindar el servicio. Hay un principio ahí que es clave, es el principio fundacional que dice que es el objetivo, el principio, acercar la justicia, la ley y la administración de justicia a la población en general, principalmente los sectores sociales vulnerables.
Masaya, departamento y capital con una importante densidad de población.
Pues Masaya es el departamento más densamente poblado del país. Y la ciudad de Masaya, la cabecera, la capital de provincia, por decirlo así, sí es la más poblada. Tiene más de 1,000 habitantes por kilómetros cuadrados. Tiene una densidad poblacional bastante alta.
¿Cuántos son en el bufete? El bufete sí creo Masaya, pero se ha extendido también a otros sitios del
país. Bueno, actualmente somos 26. Sí. 16 abogados, 24, perdón, 16 abogados. Y 8 administrativos. No hay sucursales, por decirlo así, sino que lo que ha habido son réplicas. Es decir, hay en el departamento de Matagalpa hay una experiencia que nace a partir de otro bufete que se formó a partir de la experiencia nuestra, digamos.
Explicar leyes en una sociedad tan alejada de las leyes no es fácil. Digo alejada de conocimiento y a veces también alejada por su situación geográfica, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros consideramos que es bastante importante, pues el bufete ha pretendido hacer como una culturizar jurídicamente a la población. En la medida que la población conozca sus derechos, pues va a saber defender sus derechos. Y en la medida que lo sepa aplicar, pues será mejor todavía, ¿no? Porque a veces el tema de las leyes no es digerible, digamos, para todo mundo, ¿no? Se necesita saber interpretarla y se necesita también saber divulgarla para que la gente la pueda asimilar, ¿no? Entonces nosotros consideramos que esto es importante y hacemos bastante formación en temas de leyes de beneficio social.
Hay una impresión general que relaciona todo este mundo de los abogados y los bufetes con una importante dimensión económica, ¿no? No creo que sea este caso, ¿no?
Pues no, el bufete nace precisamente por ese caso, un poco para, es decir, la idea del bufete es que las personas que no tienen capacidad económica, los sectores sociales vulnerables, pues tengan un espacio, una trinchera donde puedan acercarse para hacer valer sus derechos. Uh-huh. El perfil nuestro es totalmente diferente del perfil que se conoce normalmente el abogado, pues lo que conocemos igual allá como aquí, es que el abogado es una persona muy... con un pensamiento muy mercantilista, por decirlo de alguna manera, y allá no, pues allá tratamos de ser un poco más solidario, tratamos de ser más humano, con más sensibilidad social.
El perfil es diferente.
Sí.
¿Cómo se nutre? ¿Cómo son?
Bueno, el bufete se mantiene, se financia con el apoyo de los comités Oscar Romero, gestiones que hacen los comités Oscar Romero, aporte solidario que hacen los comités y con proyectos que se formulan. Pues en base a un plan estratégico, tenemos un plan estratégico 2006-2010, ya ejecutamos otro plan estratégico. Pues en base a los planes estratégicos, ¿verdad?, que es el marco conceptual, el marco de actividades, de quehacer del bufete, de ahí se formulan proyectos y se gestionan proyectos en agencias de cooperación, agencias de desarrollo humano, cosas así.
¿Temas más habituales, conflictos de tierras, temas laborales?
Casi. Bueno, el tema de la tierra, pues en Nicaragua, en tiempos del Frente Sandinista, hubo una reforma agraria y una reforma urbana. La revolución sandinista, como dijo Tomás Borges, en algún momento nunca se pensó que fuera a terminar. Tomás Borges es un comandante de la revolución, ¿verdad?, en Nicaragua. Mm. Que pensar de que terminara la revolución era como creer que se podía caer una estrella del cielo, ¿eh? Bastante poético todo. Y pues la revolución se mantuvo o permaneció como una situación de facto, de hecho. ¿verdad? Entonces, esa reforma agraria, esa reforma urbana, igual no tuvo, no se le dio al campesinado ni a las personas que tuvieron su lote o acceso a un lote de vivienda un documento de propiedad. Entonces, esa situación, un documento que los dijera, que especificara, pues, que son los propietarios de esa tierra, esa situación los mantiene todavía una situación angustiosa, podemos decir, para esta gente, porque no saben si son o no son en definitiva los dueños, a pesar de que tengan ya 20, 25 o 10 años de habitar o de usar esa propiedad. Entonces, este tema, fíjate, se ha trabajado bastante, pues en un momento trabajamos apoyando a las cooperativas para que no se le quitaran sus propiedades. Hubo, después del periodo del Frente Sandinista, hubo leyes que pretendían desconocer la reforma agraria y la reforma urbana, y desde el bufete se han presentado recursos de inconstitucionalidad. Hemos impulsado y participado en la promulgación de otras leyes que tienen que ver con el tema este de propiedades para vivienda, y a la vez hemos también legalizado bastante en el tema de la propiedad, ¿no? Actualmente hay una ley que la responsabilidad de legalizar se la pasa a los gobiernos municipales. Digo, es la única. Las otras leyes que regulan el tema de la propiedad es el Estado, es el gobierno central quien se encarga de aplicarla. Sí. Pero esta ley, no, esta es los gobiernos municipales. Entonces, con esta ley hemos tenido más facilidad, por decirlo así, de que se implemente y se legalice en virtud de esa ley, porque claro, el gobierno municipal lo tenemos al lado, lo tenemos a la par, ¿verdad? Entonces es más fácil acercarse, es más fácil incidir en el gobierno municipal.
¿Y es fácil al nicaragüense acudir a una sede judicial? Debe hacer un poco de respeto,
es complicado. Mira, tomemos en cuenta que en Nicaragua no hay colegios de abogados. Uh-huh. Y la defensa de oficio es una mera formalidad. Es decir, solo hay defensa de oficio en materia penal, solo cuando una persona necesita un abogado porque lo acusan de que haya cometido algún crimen. Pero si bien le pueden nombrar o le nombra un abogado de oficio, el abogado, mientras el familiar del procesado no se acerque a arreglar los honorarios, el abogado no hace mayor cosa. Entonces, en definitiva, lo que la persona puede quedar en indefensión, puede ser procesado sin un abogado que no sepa o que no conduzca el proceso, porque no se cumpla con el debido proceso. Entonces, esa es una dificultad. Actualmente hay una nueva ley, ¿verdad? Una nueva ley que establece una defensoría pública, es decir, un servicio gratuito, ¿verdad? Bajo la responsabilidad del Estado. El Estado está obligado para prestarlo. Pero, a pesar de que es del 98 la ley, hoy en día, es decir, su aplicación es mínima. En Masaya tenemos una experiencia, dijimos, pues en Masaya, cuando aparece la figura esta, la Defensoría Pública, pues nosotros decidimos no hacer suplencia del Estado, porque ya que el Estado estaba asumiendo la responsabilidad, por lo menos en teoría, en la ley, y tampoco hacer competencia con el Estado, ¿no? Entonces, la estrategia fue decidimos hacer una estrategia para que se hiciera efectiva la Defensoría Pública, por lo menos en este territorio donde nosotros trabajamos, ¿no? Que es la provincia de Masaya. Y hicimos un convenio con la Defensoría Pública para que el departamento de Masaya se implemente la Defensoría Pública en todas las materias del derecho tal cual lo establece la ley. Y con la idea de que esta experiencia nuestra, que es un pilotaje, posteriormente se reproduzca en otras partes del país. De manera que, es decir, la sociedad civil, digamos, participando con el Estado en la administración o en el acercar la justicia a la población en general.
¿No piensa abrir un bufete en Cataluña o en España?
Bueno, no, pero sí estamos tratando nosotros de tener relaciones con los colegios de abogados. He visitado el Colegio de Abogados de Lérida y, con el colegio de, no, con la Facultad de Derecho de Zaragoza. Entonces, la idea nuestra ha sido, pues, un poco tener relaciones con esto y enseñando un poco, digamos, esta otra cara del profesional del derecho, ¿no? Que no es el profesional común, ¿verdad? Sino que, bueno, hacer un poco eso, un poco más humana la profesión. Pues estamos viendo a ver si podemos establecer algunos intercambios, algunos convenios con esta persona, ¿no? Que se relacionan con el mundo del derecho.
Estaría muy bien.
Pues yo creo que sí.
Boris Vega, yo le quiero dar las gracias por su asistencia aquí al programa, a la radio, pero y también darle las felicidades por el trabajo que están haciendo. Realmente es muy majo, muy bonito. Pues, hasta siempre.
Gracias.
A les maquinàries passem revista a tot.
For when you're lonely, polish for your nails, love the fall of morning.
És preciosa aquesta cançó de Neil Halstead. Una cançó titulada Ring with Bert. Ens acompanyen el Joaquim Serrano, l'Antoni Guiu, psicòlegs. Proposem avui parlar de les seleccions de personal a les empreses. Per tal com es fan a moltes d'aquestes seleccions, les empreses tenen interès en saber no sols la professionalitat dels candidats, sinó també la seva personalitat i formes de pensar. I també l'encaix que aquests aspectes en la filosofia de la companyia. S'ha pogut veure al teatre l'obra de Jordi Galceran, El mètode Gronholm, i basada en aquesta, la pel·lícula El mètode, de Marcelo Piñeiro. Heu vist l'obra de teatre o la pel·lícula?
L'obra de teatre, l'hem vist.
Mm-hmm. Jo no. Ni l'obra de teatre ni la pel·lícula.
Què te sembla l'obra?
L'obra molt bé, és bueno, una exageració de lo que poden ser els termes d'escollir personal, però estava força bé, és divertida en si, és un riure des del primer moment fins a l'últim.
Mm-hmm. Creieu que es vulneren els drets, es viola la intimitat en aquest tipus de seleccions?
En principi, sí, però també és, depèn de lo que un vol posar al paper, vol posar, és dir, pot enganyar, pot deixar una part d'intimitat sempre que fins quin punt aquest engany que t'ha plasmat o que té forma de canviar la realitat o el que un sent que t'ha plasmat en aquests tests, pues, depèn de cada persona.
Jo suposo que no és molt difícil canviar en un test de que es canvia part de la teva personalitat. No és, en principi no és molt difícil, però a la llarga, del treball, a la llarga del desenvolupament en el treball i tal, se van descobrint probablement coses que no estaven escrites ahir, però en un principi no és una representació total de tot el que estàs, de com eres i el que dius. El que sí que és cert és que a vegades aquesta intromissió pot vulnerar els teus drets, però clar, davant d'una oferta de treball pues no mires si ha vulnerat els teus drets i si no els ha vulnerat. Els drets de la intimitat me refereixo, no? Mm-hmm. Els drets personals, suposo que els drets de la intimitat, a veure si vostè és creient o no és creient, si vostè és homosexual o no és homosexual, suposo que aquests drets, d'alguna manera, l'empresa los fa de totes maneres. Ara, per exemple, a l'hora d'escollir ser sacerdot o no, te pregunten si eres homosexual o no, imagina't.
Yeah. Tinguem en compte que una miqueta, pues, com tot, feta la llei, feta la trampa, ara em sembla que hi ha inclús un centre de psicologia que es dediquen a preparar per fer aquests tests. Ja et donen unes respostes i no és el mateix fer un test el primer que fas que quan has fet ja 20, ja estàs més acostumat, ja saps que has de respondre, el que sigui. Una altra cosa és que com un se sent violentat pel sol fet de que te facin una pregunta que consideres íntima, independentment del que contestis, però si sents que aquesta persona té dret o no té dret a fer-te aquesta pregunta.
Per exemple, has estat fent, ara tu vas a una acadèmia i te preparen per a Mossos d'Esquadra, per a Policia Municipal, per fer una oposició a l'Ajuntament, o sigui, te fan una sèrie de psicotècnics que més o menys són estàndards i allí te preparen, te diuen el que has de respondre. Una altra cosa és que després a l'entrevista personal potser se t'escapi alguna cosa, però si eres lo suficientment suficientment fort en aquest equilibri de saber el que tens que dir que no, pues, es pot sortir airós.
Mm-hmm. Els seleccionadors tenen una posició de força, fa moltes seleccions a preguntes, no? Ara comentau si tens nòvia o nòvia inclús, si vols tenir fills. Quina pot ser la millor reacció davant aquestes preguntes?
Bueno, si t'interessa la feina, en primer lloc contestar-les.
Mm-hmm. El que volen ells.
I després intentar saber què és el que volen aquesta gent i contestar el que volen perquè el que t'interessa és la feina.
Sí, sí, sempre contestar el que les interessa a ells. A la llarga potser te descobreixen o no, però si el que t'interessa és la feina, és... A veure, aquesta gent que pensa, això, pues jo estic en aquest carro.
Mm-hmm. Si són preguntes de la teva intimitat, tu tens dret tu a mentir?
Tens dret a callar.
No, no, i tens dret a contestar el que vulguis. Jo crec que lo dret lo tens tu. Vamos, si consideres que lo que està preguntant no els interessa per la feina o que sigui, tu contestes el que et vingui bé, el que et doni la gana. Mm-hmm. Per mi és un dret que si sento o considero que algú m'està ferint la intimitat, pues lògicament, jo perquè... En primer lloc, me ve la sensació de no contestar, però després hi ha una miqueta de recapacitació i dir que m'estic jugant una feina, m'estic jugant el que sigui, i llavors ve ja la meva part de dir, pues, bueno, si vols que et contesti això, te contestaré. I a més, te contestaré el que tu vols que et contesti per aconseguir aquesta feina.
Mm-hmm. És molt fàcil que t'entri una sensació de ràbia, no?
Sí, no, generalment aquesta ràbia s'interioritza i s'aguarda allà dintre i no es treu per cap lloc. Llavors, la persona de resposta davant de la ràbia pot ser un somriure, pot ser, ah, mira que bé, però probablement la ràbia se guarda dintre, perquè el que t'interessa és que l'entrevistador, quan fas la prova o l'entrevista, te vegi com una persona tranquil·la, sossegada. Llavors, clar, si hi ha entrevistadors especialistes en mirar moviments dels ulls, moviments de determinades parts de la cara, i segons quin moviment fas, sobretot amb els ulls, pots denotar que estàs mentint o no, però això no, la immensa majoria dels entrevistadors no tenen aquestes eines, o sigui, no, perquè te mirin a la cara, descobreixen que si canvies els ulls cap a un lloc o cap a l'altre estàs mentint, i això són les pel·lícules.
I precisament per això estàvem comentant abans que hi havia, a banda, els equips d'entrenament per fer aquests tests, dir que no és el mateix quan fas el primer test d'aquestos que quan portes 20 o portes 40 entrenant-te, preparant-te i no es contestes la mateixa estructura. Potser sí que el primer, si hi ha el primer que fas, vas a la feina, t'agafa per sorpresa i es nota amb el gesto, se nota amb el to de veu, se pot notar amb els ulls, se pot notar amb el que sigui, però bueno, si i ja dic, si importes que ho fas com xurros, ja ho fas com d'això, pues, jo amb una naturalitat i la teva expressió ja és molt diferent del primer.
I llavors, a més, agafes el test i dius, això ja ho he contestat jo, plam, 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 i ho fas com a xurros, no? Vinga, endavant, té aquí el test, o sigui, i tens que fer, bueno... Ho farem més a poc a poc perquè ho farem més a poc a poc perquè l'altre ho vegi que estic pensant, no? Això, bueno.
Per això, una altra banda, és considerar la fiabilitat d'aquests tests. És dir, si hagués, en principi és difícil. Hi ha tots els tests considerar que són fiables o no són fiables, inclús els mateixos tests que fem moltes vegades d'intel·ligència o no fem intel·ligència. No surt mai
el 100%.
El mateix número d'intel·ligència al primer test que fas que quan ne portes 20. Per més que siguin diferents, perquè ja has agafat una dinàmica de fetes i lògicament això altera totalment els resultats.
Mm-hmm. S'hauria de veure si aquestes seleccions les fan persones adequades, no? Amb coneixements de fer seleccions de personal. I potser una altra qüestió és, voleu dir que no es fan aquestes seleccions en grup per estalviar temps?
Jo crec que ara últimament hi ha empreses especialitzades en fer aquest tipus de selecció. Hi ha molts dels seleccionadors, a veure, hi ha amb experiència i que poden detectar petites mentides, petites històries que el que està entrevistant no és autèntic. Però a vegades hi ha entrevistadors que han sortit han acabat ara mateix psicologia, han acabat un altre tipus de carrera en la qual s'atreveixen a entrevistar, i aquests entrevistadors moltes vegades no tenen una experiència com per poder fer una prova d'aquest tipus. Hi ha de tot. El que sí que és cert és que em sembla que els entrevistadors d'aquest tipus no estan molt ben pagats, i clar, això és un tema que difícil.
De totes maneres, això és com m'imagino jo, que com a totes les professions, que hi haurà gent més vàlida i menys vàlida, i m'agradaria doncs pressuposar que aquesta gent ten la seva pressió, encara que hi hagi algun com de l'Antonio que sigui nou, o hi hagi persones com a totes les professions que siguin menys vàlides, però tot el que estem dient és pressuposant, quan diem de la validesa o no validesa, pressuposant que aquestes persones estan prou preparades i prou vàlides.
Mm-hmm. Important el vestir, important el físic, no?
Home, si tu vols un treball en el qual se prima la teva imatge, i doblement tens que anar, no sé si en corbata, però ben vestit, en roba net, afeitat, amb el cabell curt, ben arreglat, o sigui, és indudable. Ara, si tu vas a una feina en la qual tens que estar pel carrer demanant almoïna, llavors probablement és que anar el pitjor possible, perquè l'entrevistador digui, hosti, que aquest m'interessa, no?
Però el físic ha sigut important sempre, no és ara amb això del test, no? Test, sí. És dir, potser inclús te diria que fa uns anys, 20 o 30 anys encara més, entrar en un banc suposava que tenies que anar vestit d'una manera, tenies que parlar d'una manera determinada.
Sí, sí.
És a dir, que el test aquest del físic, jo crec que sempre s'ha tingut en compte en pràcticament totes les feines.
Quan hauria de durar una entrevista de treball? Quin temps? Quant de temps?
Sembla que les entrevistes de treball estan connectades sobre una hora. L'entrevista en si, i sobre això van treballant ells, a vegades van més curtes, més llargues, depèn del temps que té l'entrevistador, però em sembla que el treball és sobre una hora, a part dels psicotècnics que fan anteriorment. Els psicotècnics estan tots regulats per temps, cada psicotècnic té un temps de resposta, i això és diferent de l'entrevista. L'entrevista en si, sobretot, quasi totes les entrevistes, per el que he llegit jo i el que tinc entès, van sobre una hora, entre mitja hora i una hora, no? I se donen aquest temps per estar parlant, i a vegades, si hi ha molta gent, pues, ells són 20 minuts, no enllesteixen.
Ves, has parlat ara de l'entrevista. Jo, per mi, una entrevista ben feta, encara que no pugui dir assegurar que aquesta persona en val o no val per aquesta feina, és molt més vàlida que un test. Perquè independentment de el que et contesten, del contingut de la resposta i del contingut de les preguntes, allí estan les formes, i es veuen molt millor les formes, la manera, se treu més la forma de ser, l'educació, és a dir, se poden treure molt més datos d'una entrevista, i molt més fiables, que d'unes preguntes determinades de test, de sí, no, de contestar respostes curtes o tot això. Repeteixo que sempre ben fet, i independentment de lo que puguis contestar, del contingut de la resposta. Allí es mira molt més la forma, us hauria de mirar.
I allí és quan intervenen aquestes entrevistes que troben a les escombreries i tal, que posa no vàlid homosexual, no vàlid gitano, tal. Yeah. Pues, llavors és la, moltes vegades, el subjectivisme de l'entrevistador, com diu Joaquim, aquí és on més val l'aspecte que dones, la empenta que tens, més que lo que les teves respostes en un test, no? I aquí les persones, el que valora molt l'entrevistador és l'aspecte físic o l'aspecte personal que li dona a la persona que té al davant.
La soltura, la facilitat, la simpatia, si ets agradable, si no ets agradable. Mm-hmm. És a dir, coses que utilitzant unes preguntes per establir una conversa, independentment de respostes, se poden observar molt millor d'aquesta entrevista.
Vaig saber d'un cas de convocar un candidat, de fer-lo esperar un parell d'hores, i quan el candidat pregunta què està passant i per què tarden tant, se li respon que ja pot marxar-se. El motiu, si ha esperat a 2 hores per prendre la iniciativa, és que no serveix pel lloc.
Probablement és el que buscava una persona
això,
amb una empenta, no mm-hmm. volien això. El mètode Grolholm aquest és divertidíssim, perquè és la lluita, l'observació del personatge com a lluita per al treball, i la lluita amb els diferents entrevistadors que estan allí amb ell. Mm-hmm. És més o menys.
Realment no sé quina classe de feina buscaven per fer una prova així, però aquí tenim en compte el totalment aleatori o totalment fals que pot ser, perquè el fet d'esperar o no esperar més o menys temps no depèn tant de la personalitat com de la necessitat que tens d'aquesta feina.
Sí.
Llavors estem veient que s'estan utilitzant moltes formes, molts mètodes que no ens diuen en cap moment res de la personalitat.
El Joaquim Serrano, l'Antoni Guiu, els dos molt vàlids, ho podem ratificar des d'aquí, des de les maquinàries. Moltes gràcies, no sé si voleu dir alguna cosa més.
Jo m'agradaria dir que nosaltres hem parlat una miqueta per el que pot comportar això a la personalitat, que en cap moment som ni Antoni ni jo especialistes en psicologia industrial o psicologia d'això, nosaltres treballem en psicologia clínica, i el que volíem aportar era una miqueta com això afecta a la persona o la pressió que comporta a la persona.
És el que nosaltres veiem quan les persones venen a tractar-se amb psicologia clínica, o els efectes individuals d'això que diguéssim és la psicologia industrial, no? Quan ve un, escolta, el fet que tinc que fer perquè faig una entrevista de treball, escolta, l'entrevista de treball m'ha posat boba. Això és el que nosaltres veiem, no en si el que és un qüestionari, el que és una entrevista.
Joaquim, Antoni, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Gràcies
a tu.
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
Posem una altra cançó al programa i escollim un grup que estimo molt. Esclarecidos, dissolt l'any 1998. Van començar amb una perspectiva amateur, era la gent que estava al capdavant de la companyia discogràfica Grabaciones Accidentales, Gasa, i es va convertir en una de les bandes més interessants, amb ganes d'experimentar musicalment, sempre amb la vàlua de la veu de Cristina Lliso. Si no últim, un dels últims àlbums és aquest Dragón Negro, que inclou aquesta magnífica cançó, No Quiero.
No dejes que se me escape la vida. Me está doliendo el corazón. Y es que no quiero cambiar, no puedo. No quiero ser otro caramelo. Tengo un ruido en la cabeza que no me deja escuchar otra cosa que no seas tú. Y es que no quiero cambiar, no puedo. No quiero ser otra frase más. Y es que no quiero cambiar, no puedo. No quiero ser otra frase más. ¿Qué importa cómo caigan los dados si al final siempre están debajo del cubo? ¿Qué importa dónde vaya el avión si al final siempre tendrá que aterrizar? Tengo un ruido en la cabeza que no me deja escuchar otra cosa que no seas tú. Es que no quiero cambiar, no puedo. No quiero ser otra frase más. No quiero cambiar.
Son Esclarecidos, la cançó No Quiero. Trenta anys de punk, parlem del punk, parlem d'aquests 30 anys, en pocs minuts repassarem uns anys d'un moviment que va influir socialment moltíssim. Josep Maria Donadeu, què tal? Avui no parlem d'un grup ni d'un compositor en concret, no farem aquests punts biogràfics, sinó d'un fenomen, no? D'un fenomen social.
Sí, ha sigut més que música, ha sigut un fenomen social, o ha sigut una revolució cultural, o digue-li com vulguis, o una protesta de la joventut que en aquell moment va expressar amb una actitud, una roba i una manera de pensar molt dura el que sentia en aquell moment, que pensaven que el món s'anava a fer punyetes.
Què feies tu l'any 1977?
Doncs l'any 1977 jo tenia 17 anys i em sembla que anava a l'institut i intentava trobar noves solucions en aquesta vida trista la que vivíem.
Com podríem definir el punk? Transgressió, brosa, autogestió, no futur, a trencar amb tot?
A veure, el punk era, ells deuen el no future, era la transgressió, el canvi radical, una nova imatge, algo totalment diferent a el que feia el rockero o el mod o qui fos, era algo totalment en contra de el que hi havia en aquell moment. Era brutícia, per dir-ho d'alguna manera, era uns imperdibles clavats a la pell, una manera totalment de vestir-se, de pentinar-se, aquelles crestes famoses. O sigui, era una revolució total, era una protesta i tenia que veure's que estaven protestant.
Seguim parlant d'aquesta estètica, aquests pèls de punta, les xupes, no?
La famosa xupa de cuir, que suposo que allà a Anglaterra siguin molt més barates, perquè realment aquí al nostre país precisament era un luxe tindre una xupa de cuir.
Escolta'm, posem alguna cosa de Musicoma.
Podríem escoltar algun tema més d'aquesta gent, per exemple, que et semblen els Clash, que és una bona banda. I need it all.
Aquests han estat els Clash, Hatful, es titula aquesta cançó, s'inclou dins de l'àlbum London Calling, en segon de les formacions més emblemàtiques d'aquest fenomen.
Doncs sí, els Clash era una banda amb una qualitat i un nivell sonor molt per sobre del que eren les bandes punk, però que tenien un missatge també per donar, el que passa que l'acompanyaven amb la música més ben feta.
Feien altres estils musicals també, no?
Efectivament.
Rock, reggae,
barrejaven, sí. Barrejaven estils, barrejaven, o sigui, no es van quedar amb el so brut del punk, sinó que es van permetre el luxe de treballar i elaborar nous ritmes, funkies, riguis, o sigui, algo per donar caliu, a part de donar un missatge també que la gent li ballés mentre escoltava aquesta música. Suposo que el missatge amb la lletra, amb la música entra millor.
Parlem d'altres grups musicals, hem parlat dels Clash, podríem parlar també dels Ramones, podríem parlar de qui més, Sex Pistols?
Doncs sí, o sigui, diem, hi ha dues versions o dues vertents, més que versions del punk rock, que és la vertent d'Amèrica, la nord-americana, i la vertent d'Anglaterra. Eren totalment diferents. La música dels Estats Units era una música més elaborada, amb un nivell musical més alt, i la gent era més, diguem, entre cometes, tranquil·la. Estem parlant de gent com Talking Heads, Patti Smith, després un tal Richard Hell. O sigui, era una música que tenia un nivell sonor molt més alt, i a més, tu saps que anaves a un concert de Patti Smith i escoltaves música. Si anaves a un concert dels Pistols, potser trencaven la cara.
Sí, sí.
O sigui, és la situació social de cada país, perquè en aquell moment a Anglaterra hi havia una recessió econòmica i, lògicament, els marginats són els primers que reben, perquè si no hi ha diners per ajuda social, automàticament el que no té res és el primer que nota que falta alguna
cosa. Més compromesa socialment l'anglesa?
Jo diria que, si no més compromesa, amb una situació molt més dura. I llavors, suposo que quan estàs malament és el moment de saltar les barricades. En canvi, als Estats Units, com que en aquell moment estaven bé, i la gent que feia aquest punk, perquè els Talking Heads, per exemple, econòmicament estaven bé. La Patti Smith havia tingut uns discos d'èxit, unes gravacions d'un nivell musical que es podria permetre el luxe de gravar els estudis igual que el Bruce Springsteen. I en canvi els punks d'Anglaterra eren quatre replegats, i ben dit perquè eren quatre replegats. El cantant dels Pistols, el Johnny Rotten, era un senyor que el van recollir pel carrer, que anava mal vestit, diuen que deien que tenia les dents verdes i brutes, i que era la imatge absolutament del punk, que el van agafar, el van ficar al grup i diuen, tu seràs el cantant d'aquest grup i a partir d'ara és el que vulguis. O els Sid Vicious, era un element que el que no sàpigues, el baixista dels Sex Pistols, que també va tindre una entrada al grup, el van agafar, van dir, tu seràs el baixista, i el baixista titular del grup li van dir, ensenya-li a tocar el baix i després et foten fora. O sigui que era tot molt anar a buscar un element totalment destructiu, i destructiu per ell mateix, perquè ja sabem com acaba Sid Vicious. La seva xicota, la Nancy, va aparèixer apunyalada en un hotel i ell després es va suïcidar o es va fotre accidentalment una sobredosis, però també va morir d'una manera bastant dramàtica, que dona la versió del punk de No Future, o sigui, no tenim futur, que és el lema, un dels hits de vocals dels punks anglesos, que és No Future, si no hi ha futur.
Però hi va haver molt de punk de muntatge, no? Que només era imatge. O sigui, també amb el cas potser dels Sex Pistols, no?
A veure, la imatge punk, la creada original, era algo original. O sigui, la gent volia protestar i volia donar una imatge d'agressivitat, una imatge que després la moda, aquest gran devorador humà, ho podia convertir tot en el que tu vulguis. O sigui, portar una cresta de color vermell, al principi era una agressió, la gent s'espantava davant d'un tio vestit de cuero, amb imperdibles a les galtes, i una cresta de dos pams de color vermell, la veritat, la gent estiava enrere. Al cap d'un any, dos anys, el que portava la cresta era el teu més xic de tota la festa. O sigui, la moda ho devora tot.
Escolta'm, no sé si hi ha més grups que vulguis comentar, però fem en tot cas una miqueta de referència aquí a l'estat espanyol. Cada un a la seva manera, podríem dir casos, per exemple, exemples com Ramoncín, per exemple. Ramoncín. Ja dic, cadascú a la seva forma, no?, de veure aquest...
Ramoncín va ser una imatge que, en un principi, en el seu primer llarga durada, del Ramoncín amb el WC, que hi havia la famosa cançó del rei del pollo frito.
Sí.
Aquí era tota una crítica, bueno, volia donar aquesta imatge, no? Jo soy el rei del pollo frito, comet mi mierda, no sé, ara no me'n recordo exactament la lletra, però deia alguna cosa així, no? Us meteré en una lata, o sigui, O sigui, volia dir, bueno, pues el mateix, no? Donar aquesta imatge d'una gent que és agredida per la societat, que la societat només el vol per explotar-lo, treure-li el màxim com si fos una llimona i després ja tirar la closca, no? I volien donar aquesta imatge, i és realment com se sentien els punks anglesos en aquell moment. Si tenia una raó, no ho sé, perquè jo no estava allà per veure la situació.
Altres exemples, Escorbuto, La Polla Records, Sinestro Total, cada un interpretant aquest fenomen punk de la seva forma.
Efectivament, o els Caca de Luxe, també, que també sí. Anaven amb aquesta línia.
O la banda trapera del Riu.
Sí, o aquest Sinistro Total.
Sí, sí.
Jo crec que Sinistro Total va ser la banda que va de tindre la imatge més punk, des del meu punt de vista personal, sempre parlant, del estat espanyol. Llàstima de l'accident de trànsit que va quedar acabar amb el líder de la banda i aquí es va acabar tot, però aquest xicot prometia molt. Potser amb el temps hagués evolucionat, però el gran hit single dels Paràlisis, que era el Autosuficiència, era tot un ritme. Era un estoy encerrado en mi casa, oigo cintas que solo grabo cintas que solo escucho yo, veo cintas que grabo con mi voz. O sigui, era autosuficiència perquè no volia saber res del que hi havia fora.
Estàs parlant d'Eduardo Benavente. Podria marxar, si et sembla bé, un altre grup en referència del fenomen punk, són els Ramones, no?
Doncs sí, una de les bandes nord-americanes que també van tindre molt d'impacte i que, per desgràcia, va unir la mort als dos líders el mateix any i els dos van morir de càncer.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Llarga vida a la música.
Això mateix.
Sigui quina sigui.
Robert Foster va viure el període brillant del punk, però en la seva música ha preferit moure's més per uns sons més suaus. Era junt a Greene McLennan, el promotor, el capdavanter de Go Betweens, una gran formació de pop-rock australiana que ja no funciona. Els seus components, els seus integrants, treballen en l'actualitat en solitari. Aquest és Robert Foster. Ellis said,
for someone you should meet here in the church. I lent my bike again up against the church and went back inside. There was a woman and a child whom I'd not seen, and Mrs. Ellis said, the woman is a friend new to this town, a mother and a child. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in, babe. And don't you be afraid. I live by myself, a mile from the church, and do my work at home. The house was a gift given from a friend on whom I used to care, named Silas Farm. Though it's not a farm, but a house amidst trees. And Mrs. Ellis said, but I stopped her and said, they can stay with me. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Don't you be afraid. Ellis said, I'm now mother and child well. I said, they are well. The mother is in bed, the child is at school, and I must be rushing home. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Don't you be afraid.
Ritmes característics de Robert Foster. En aquesta cançó, Let Your Light In, The Baby, de Robert Foster, tanquem el programa d'avui. Marxem, tanquem les maquinàries. De dissabte que ve tornarem. Recordem que dilluns ens tornava a tenir aquí, el dilluns a les 8 del vespre, però en redifusió. Ha estat un plaer. Gràcies.
Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in.